Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sabeu, hi ha una cosa de la que ningú escaparem, que és fins i tot saludable. No, d'això es tractarà precisament la xerrada, de que sigui saludable en aquest cas, però de la cosa que no escaparem és d'envellir. És una qüestió que per molt que s'intenti, per molt que hi hagi, per molt que fem, envellirem. Hi ha gent que no ho accepta, però és el que hi ha, és el que toca. Però clar, hi ha maneres d'envellir. Aquí és el què, aquí és el què i el com. Com envellir, de quina manera envellir i com ens hem de prendre aquest envelliment, és a dir, un envelliment actiu i saludable. Parlem d'això, d'aquest envelliment, amb el professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, el Marco Inzitari, que el tenim al telèfon. Marco, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies per la invitació.
Gràcies per xerrar amb nosaltres, Marco. Clar, envellirem, vull dir, és una cosa que ningú s'escapa, per moltes persones que no acceptin. No, és que mira, tinc una arruga aquí. Això passa. El cas és com envellim, no? La manera d'envellir. Com fer un envelliment actiu i saludable?
Sí, correcte. Home, jo crec que envellir, diria, primer de tot, és una molt bona notícia.
Correcte, correcte.
Que envellir vol dir que, no, que sobrevivim a moltes coses i en general, l'envelliment de la societat, encara que se'n parli molt en termes més negatius a vegades que positius, crec que és molt positiu perquè justament s'han superat una sèrie de reptes i s'ha reduït la mortalitat infantil, s'ha guanyat temps de vida, etc. És veritat, absolutament. És a dir, hi ha moltes maneres d'envellir. De fet, bueno, l'envelliment és un procés fisiològic, no?, i, clar, es pot envellir de manera millor, diguéssim, i pitjor. També és veritat que dins del que, no, denominem les persones grans, clar, és una classificació una mica artefacta o artificial perquè posem en el mateix calaix de sastre un munt de persones molt diferents per la seva història de vida, per molts motius, però també que tenen, diguéssim, un envelliment diferent a nivell de malaltia, social, de dependència, etc. Per envellir millor, jo sempre dic, m'agrada dir que la recepta la sabem, és a dir, tenim una píndola màgica, a vegades dic, no? I aquesta píndola no és una pastilla, com a alguns li agradaria, no? Prenc una pastilla cada dia i freno les conseqüències negatives de l'envelliment, sinó és un conjunt d'activitats. Avui en dia, el que sabem és que hi ha moltes activitats que es relacionen amb l'estil de vida, de les quals diria que la principal, si n'hagués d'escollir una, és l'activitat física i l'exercici físic. És a dir, això és el que la ciència ens demostra que té més evidència en prevenir les malalties cròniques, reduir el risc d'esdeveniments com, no sé, caigudes i altres coses, millorar la funció cerebral i posposar, diguéssim, o evitar les demències. Hi ha moltes coses que s'han relacionat amb el tema d'efecte físic i d'efecte físic durant tota la vida, però també es pot començar en l'edat més avançada. I després hauria de dir potser la nutrició, no? La nutrició dieta saludable és una altra. Diria que al tercer lloc, si realment hagués de posar-ne una, posaria el manteniment de les relacions socials, o sigui, tenir una bona xarxa de família, amics i mantenir-se actius en aquest sentit. I després fer, bueno, tenir una bona, no, activitat, diria, intel·lectual, cognitiva, una estimulació cognitiva, etcètera, cuidar el son, i crec que aquestes serien una mica les coses principals. Després, evidentment, hi ha tot l'aspecte de, no, de la salut, diguéssim, visitar els metges en un cert sentit i prendre la medicació que toca, evitar la que no toca, però jo diria que el principal, si hagués de parlar d'envelliment saludable o d'èxit, és el que he dit al principi.
Bé, a mi, mira, una de les coses que possiblement em crida, sense entrar en profunditat des de fora, primer el que veig és que si tens la ment correcta, en funcionament i en bona salut, ostres, la resta és més secundària. És a dir, sí, físicament s'ha d'estar bé, però ostres, la ment, el cervell el trobo que és el punt capdalt de tot això, d'un envelliment correcte, saludable i bo.
Certament, certament. Jo crec que, de fet, bueno, si hagués de dir, potser n'hi ha dues coses, no, per mi. Una és la ment, és a dir, estar, no, amb bona funció cognitiva, tenir memòria i tenir capacitat de planificar coses, i l'altra és la mobilitat. Si hagués d'escollir dos, no, vull dir, el fet de poder-se moure, poder sortir de casa sense una gran dependència i l'estar bé d'un punt de vista de la ment, seria, bàsicament, possiblement, el principal.
A vegades dóna la sensació, Marco, dins de tot això, que la societat dona una mica l'esquena per, no m'atreveixo a dir margina, però sí donar una mica l'esquena o no tenir en compte persones de grans o d'edat avançada. No? Sobretot, darrerament, estava el cas aquests de les caixes, dels bancs, que comencen a tancar, no hi ha oficina d'atenció al client, i no tothom pot arribar a adaptar-se a tot això. I això trobo que és un cas de marginació important. La societat margina a la gent gran?
Oh, segurament hi ha un component de lo que no, nosaltres a vegades li diem edadisme, que és bàsicament com no, el perjudici en general respecte a les persones grans, que vol dir que el que es creu que si les persones grans tenen certes malalties no passa res perquè són grans, o tenen certa dependència no passa res perquè són grans, o si no poden accedir a certs servicis doncs no passa res perquè són grans. Sí, segurament hi ha una edadisme, una marginació. Això també, és a dir, que la pandèmia l'ha posat molt de manifest, no? Vull dir, claríssimament, doncs, han sigut, no? No obstant, hagin sigut els que més han rebut, no? Han sentit negatiu, els que pitjor conseqüències han tingut, però ha posat de manifest que són el sector de la societat que menys, no? S'ha prioritzat, eren els últims, no? De la cua, també a nivell de residència, també a nivell d'hospitals, etcètera. Llavors, segurament, i això... i el tema de les caixes, dels caixers, o etcètera, és un moviment que encara l'amplifica més, no? Amb tota la raó. És a dir, es tanquen un servei, es reconverteixen en serveis digitals en aquest cas, però no s'ha pensat a l'adaptació a un gran grup de clients, que són les persones grans, i després, com hem dit, de persones grans hi ha moltes, hi ha gent que és molt hàbil a nivell digital i sense cap problema, i gent en la qual pues, la bretxa digital incideix molt. La tecnologia és una arma de doble fil, i jo diria, no que la tecnologia en si margini, de fet, la tecnologia pot ser molt útil, per exemple, per reduir la soledat i augmentar les connexions, no? les relacions socials, que hem dit abans que és un problema, la tecnologia pot ser molt útil per contactar amb els serveis de salut, per tenir monitoritzar la persona a domicili, però la tecnologia s'ha d'adaptar a les persones per evitar que no les discrimini.
Després, una de les grans preguntes que s'han fet també és quan tu et facis gran, on vols envellir? I un percentatge molt elevat, un 82, 83 o més, fins i tot percent de les persones, a Espanya en concret, diu que vol envellir a casa, i és una qüestió molt coherent. El que passa és que no sempre pots envellir a casa en funció de les malalties que puguis tenir, de la dependència... Llavors, aquí, com es solucionarà de futur el problema? Perquè, clar, ara tenim les residències, però les residències, en aquest cas, ja s'ha vist clarament que és un model que s'ha de canviar de cara al futur.
Sí, a les enquestes, no?, que n'han fet als Estats Units, n'han fet a Espanya, n'han fet a Catalunya, les enquestes són molt, molt coherents entre si, i totes diuen que la gran majoria de les persones, si pogués triar, triaria quedar-se a casa seva fins als moments finals de la vida, perquè és l'entorn on millor està la persona, amb els seus efectes, etcètera, no? En la gran majoria de casos. Evidentment, s'ha d'adaptar, no? El sistema es pot adaptar, el sistema de salut, social, etcètera, es pot adaptar perquè les persones queden a domicili més possible. Això no és... Si no s'ha d'inventar res, és a dir, ja s'estan portant serveis a domicili, evidentment hi ha tota la part de l'atenció primària de salut, hi ha els serveis socials a domicili, aquestes coses s'han d'importir i s'han de fer créixer perquè segurament no arriben tant, no? I han de ser més proactives. Per altra part, també els serveis especialitzats s'estan portant al domicili i tot això només pot fer que creixer, no? Tant per la part sanitària com per la part social i la part tecnològica, com he dit, segurament ha de ser una ajuda, no una finalitat en si, sinó una ajuda. Això per un costat. És veritat que també s'estan posant de manifest altres formes, no? de vida, o sigui, maneres de, no? d'envellir, on envellir, i això, per exemple, hi ha nous models d'alguna manera. O sigui, hi ha gent que també tria altres opcions, per exemple, opcions de traslladar-se en comunitats de persones grans que d'alguna manera s'acaben autoorganitzant i fins i tot en alguns casos s'acaben donant suport l'unes a l'altre en funció de la dependència, no? que va avançant. A vegades són comunitats intergeneracionals, perquè tampoc es transformin d'alguna manera en guetos, no? De quan hi hagi només persones grans dependents, sinó a vegades, bueno, justament són intergeneracionals perquè hi ha necessitats mútues, no? I tot això són formes, no, potser diríem una mica més experimentals, però que s'estan veient. Hi ha persones que decideixen per la seva, no, pròpia preferència d'anar a viure en pisos tutelats, on poden estar en un entorn tipus un apartament o una casa, etc., però rebre serveis adaptats a les seves necessitats. I després, si siguem clars i siguem honestos, hi ha casos que esperem que en el futur siguin menys, però que les persones encara necessiten una situació de tipus residencial en la qual pues poden rebre atenció si tenen major discapacitat, major dependència o per el motiu que sigui no poden quedar a domicili. Això és important perquè aquestes estructures segurament continuaran existint, però s'han de transformar, com ha dit justament vostè, no? És a dir, no han de ser llocs similars a hospitals o llocs organitzats per rutines professionals, sinó han de ser llocs, potser amb nuclis més petits, més adaptats i més centrats en la persona. La persona, d'alguna manera, encara que estigui potser en una habitació i no en un apartament sencer per si sola, però pugui recrear una situació tant d'entorn com de rutina, etc., similar a el que tindria a casa i adequada a les seves preferències. En coses molt visuals, a l'hora de despertar-se, quan vol menjar i què vol menjar, les activitats que vol fer, etc., etc., tot això ha de ser més pròxim a una casa que no pas a un centre, no?, o un centre hospitalari.
Estem parlant que Espanya crec que és el primer, segon o tercer país que té més esperança de vida del planeta i també té una baixa natalitat. Això vol dir que la població cada cop és més gran i amb més esperança de vida. Les institucions públiques li fan prou atenció a tot això, a aquest futur que se'ns ve a sobre?
Jo crec que no. És a dir, jo crec que falta molt guanyar encara més, no?, visibilitat i centralitat. No obstant, l'envelliment es parli molt i el parli constantment, però veiem que si no hi ha una crisi, i arrel de la crisi pues es destapen, diguéssim, carències del sistema, i llavors és tot, no?, una alarma, generar una alarma social, després jo crec que torna en segon o tercer pla respecte a altres coses. És veritat que això té molt a veure, per exemple, amb l'estat social, amb les pensions, etc. Llavors, en aquest cas, se'n parla més, però segurament no és de les prioritats a nivell social. I jo crec que, per exemple, si mirem, no?, l'alarma que donàvem respecte a l'estat de les residències de fa 2 anys, en la primera onada pandèmica, i quan se'n parla avui en dia, no?, que seria el moment, és a dir, seria el moment que ara que hem guanyat de nou una certa calma, seria el moment de fer plans proactius, perquè els plans es fan millor quan les coses estan calmades que no en el moment d'urgència. I, home, sí que coses s'estan treballant, és a dir, no vull dir que no s'està fent res, per suposat, però segurament ha passat en segon pla respecte a altres problemàtiques, no?, socials, que també hi són, i jo crec que sí que cal treballar-ho amb més proactivitat perquè això és fonamental, no? Ara, no sé, a França es torna a parlar d'incrementar l'edat de jubilació, llavors, bueno, tot això, com he dit abans, com la societat de les persones grans és un grup molt heterogeni, també s'han de fer models ajustats. Hi ha gent que potser vol continuar treballant perquè està molt bé i potser amb un ritme reduït, i gent que ha fet un treball més carregat, no?, i més complex físicament, i llavors ho has de jubilar abans. És a dir, tot això s'ha de treballar en plans, perquè no és gens fàcil, són problemes complexos, però jo crec que sí que no està en els primers llocs de l'agenda quan, vista la societat cap a la qual anem, ho hauria d'estar.
Doncs, Marco Inzitari, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies, un plaer.